Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Dies després de les eleccions municipals del 26 de maig, els dos partits que podrien liderar el futur govern de Sabadell intensifiquen les negociacions per buscar aliats. Mentre això no arriba, el teixit associatiu local ja ha fet una primera anàlisi dels resultats de diumenge. Les entitats econòmiques, socials, esportives i culturals opinen que la reducció del nombre de partits a l'Ajuntament, recordem que hem passat de 8 a 6 forces, facilitarà el bon funcionament de la institució. Així mateix coincideixen que els pactes seran necessaris per garantir l'estabilitat del nou executiu. I a l'espera de tenir alcalde o alcaldessa i un govern renovat, les entitats ja han fet la primera llista de demandes. La principal reivindicació és poder comptar amb més suport per part de Plaça Sant Roc per tirar endavant projectes que beneficiïn la ciutat.
Titulars.
Madrid, bon dia.
Bon dia.
El sabadellenc Joan García podria convertir-se en vicepresident segon del Parlament.
Ciutadans, el seu partit, el proposarà com a substitut de José María Espejo Saavedra, escollit diputat al Congrés a les eleccions del 28 d'abril. Alhora, la també sabadellenca Laura Vilchez podria ocupar el lloc de García com a secretària tercera de la mesa. El partit taronja confia que la majoria independentista no bloquejarà el relleu, tal com va fer amb la designació del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com a senador.
La sala manté estables les xifres de públic.
L'equipament cultural de la Roureda ha tancat temporada amb 19.000 espectadors. La directora de la sala, Eulàlia Rivera, ha valorat molt positivament l'ampliació de l'horari de les funcions els dissabtes al vespre. Ho ha dit en declaracions al matí.
Del que estem més orgullosos és de la proposta que hem fet del canvi d'horari pels nens de més de 8 anys, no? Que ho hem fet els dissabtes a les 8 del vespre i que està donant uns molt bons resultats i que és un camí doncs, que hem de estar demostrant que l'hem de seguir tirant endavant en les properes temporades.
Sobre el possible trasllat, Rivera ha reconegut que estan a l'espera que es confirmi el nou govern per abordar el tema.
L'Escola Pia jugarà la Copa del Rei de Futbol Sala. L'equip de Can Colapi no depenia d'ell mateix en l'última jornada de la segona B, però la combinació necessària es va donar i ha acabat la Lliga al tercer lloc de la classificació.
A partir de les dues en parlarem al programa Hotel Suís, així com també del comiat de Diego Blanco, després de 4 temporades a la banqueta del Natació Sabadell. També passarem per la celebració de l'ascens de l'Amics del Pou Nou Escorial, nou equip de tercera.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Repàs de la previsió meteorològica. Carme Farnell, què ens espera de cara a les pròximes hores? Bon dia.
Bon dia. Continuem amb la presència de força núvols baixos en punts de les comarques de Girona i nord de les comarques de Barcelona, aquí amb el cel força nuvolat, i es mantindrà així també durant la segona meitat del dia. Fins i tot podran escapar-se alguns ruixats de caràcter local. A la resta de Catalunya, en canvi, parlarem de més domini del sol amb aquestes temperatures que, de nou, han d'anar remuntant, i avui, amb valors màxims que s'han d'enfilar entre els 26 i 27 graus, i aquestes temperatures més altes s'han de registrar en punts al Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre. També cal destacar aquest vent amestralat que està bufant a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre i continuarà bufant durant la segona meitat del dia, i fins i tot a la zona del Pla de Lleida també tendirà a reforçar-se el vent de ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació de Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia, Borja. I pel que fa al trànsit, després d'un matí complicat a la P7 i també la C58 i la B30, conseqüència d'una manifestació dels doctorants de la Universitat Autònoma de Barcelona, ara sembla que la situació ja està completament normalitzada en aquest punt. De fet, L'última incidència que han registrat al Servei Català del Trànsit ha estat a la 2. En aquest punt hi havia un carril tallat a Esparreguera en sentit Barcelona per un camió avariat i això estava provocant algunes retencions. Aquesta situació també està normalitzada a aquesta hora, per tant, tranquil·litat a hores d'ara a les carreteres catalanes.
La notícia del dia.
Les entitats de Sabadell constaten que la nova composició de l'Ajuntament exigirà que diversos grups pactin, si bé matisen, també que la disminució de partits representats de 8 a 6 facilitarà el funcionament de la institució. El mandat que ara comença, les organitzacions de la societat civil esperen teixir complicitats amb el nou equip de govern, sigui el que sigui.
Volen sumar forces entre el sector públic i el privat i també el tercer sector, les entitats sense ànim de lucre, per tirar endavant projectes que beneficiïn la ciutat. Les entitats posen els seus actius a la disposició del nou govern, però també li demanen més suport. Des del món empresarial, la secretària general del Gremi de Fabricants i del CIESC, el Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i la Comarca, Núria Aymerich, fixa prioritats, les llicències, la mobilitat i també, i sobretot, el projecte de ciutat.
Tenim la necessitat de tenir una identitat com a ciutat que sigui líder en la nostra àrea. Hem de ser referents en moltes coses, perquè tenim molts elements, entitats, empreses, persones, ciutadans, que tenim que tots junts, amb aquesta capacitat de diàleg, i som una ciutat viva, que per tant podem posar una veu alta i clara, doncs perquè contribueixi a crear una ciutat que faci ocupació.
Des del món de l'esport, el president del Club Natació Sabadell, l'entitat privada amb més massa social de la ciutat, Claudi Martí, remarca que té com a prioritat que l'esport esdevingui una peça cabdal de la ciutat. Martí indica a Ràdio Sabadell les dues coses principals que el club demana al nou govern de la ciutat.
L'Ajuntament s'ha d'implicar una mica més en tota aquesta massa tan important que tenim per crear esdeveniments i portar la nostra ciutat al cap de dalt de l'esport. I per altra banda, l'altra part important que nosaltres esperem de l'Ajuntament col·laboració és en poder començar a parlar de projectes futurs, sobretot en el desenvolupament de Can Llong, on nosaltres ja tenim idees molt importants per fer créixer o acabar les instal·lacions d'allà i on creiem que la col·laboració de l'Ajuntament serà imprescindible.
Des del món social, el president de l'Assemblea de Creu Roja Sabadell, Josep Massip, remarca la importància que l'administració local treballi colze a colze amb les entitats d'aquest sector perquè ni unes ni les altres, diu, poden treballar en solitari per atendre les necessitats de les persones més vulnerables.
Hi ha programes dedicats a les persones més vulnerables que probablement ni els pot fer sol l'administració ni els podem fer sols les entitats, no? I que a vegades les entitats en aquest sentit som un element molt important respecte a la detecció d'aquestes necessitats i de l'acompanyament, doncs, fins que al final s'acaben convertint en un dret dels ciutadans i són assumides, evidentment, ja totalment.
I des del món cultural, el gerent de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Òscar Lanuza, reclama al nou govern de Sabadell que sorgeixi de les eleccions i dels pactes postelectorals una aposta clara pel potencial econòmic de les entitats culturals que ja existeixen i que poden contribuir, afirma, a la capitalitat del municipi.
Les institucions que ja existeixen i que són estratègiques no només per Sabadell, sinó per Catalunya, i de les quals la ciutat se'n pot aprofitar com fins ara o encara més, que són institucions que podem aportar no només contingut, no només raó de ser a la ciutat, no només felicitat als habitants de la ciutat, sinó que a més aportem llocs de treball, aportem impacte econòmic i aportem, d'alguna manera, Sabadell pugui ser la capital a nivell cultural en molts aspectes.
Per Lanuza, a l'inici d'un nou mandat municipal, brinda l'ocasió de renovar projectes i ofereix un moment d'oportunitat a tothom.
I us ho dèiem en titular, Ciutadans proposarà dos sabadellencs per ocupar càrrecs al Parlament. D'una banda, posa sobre la taula el nom de Joan García com a nou vicepresident segon de la Cambra Catalana. D'aquesta manera, el fins ara secretari tercer passarà a ocupar el càrrec de José María Espejo Saavedra, que ha estat escollit com a diputat al Congrés.
D'altra banda, la formació taronja també proposa que Laura Vílchez ocupi el fins ara càrrec de García i es converteixi en secretària tercera. Amb tot, el partit mantindria la seva representació a l'òrgan rector del Parlament i alhora incorporaria una dona, ja que 6 dels 7 membres actuals són homes. Des de Ciutadans confien que la majoria independentista no bloquejarà aquest relleu, com va fer amb la designació del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com a senador.
I un apunt més de política, l'Ajuntament de Sabadell ha tornat a girar la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics a la façana de l'edifici consistorial. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. L'executiu local ha trigat 2 dies en tornar a posar de dret la pancarta després que s'hagi acabat el període electoral. Arran d'aquesta, la Junta Electoral Provincial va manar retirar-la, com ja va passar per les eleccions del 21 de desembre. La pancarta estava del revés des del 27 de març.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Abordem d'altres qüestions. El Parc de les Aigües a Calllong serà una realitat d'aquí a un any. Ahir la Junta de Govern Local va adjudicar les obres per a la tercera i última fase del projecte, que permetrà acabar de definir aquest espai verd amb jardineres, camins, un mirador i espais d'ús social per al veïnat. Els treballs ja s'han adjudicat per gairebé 3 milions i mig d'euros.
Per al tinent d'alcalde en funció, en Juli Fernández, el Parc de les Aigües es convertirà en un dels parcs més importants de la ciutat un cop estiguin acabades les obres que ara començaran. Fernández descriu quines seran les intervencions que es tiraran endavant en aquesta tercera fase del projecte.
Es començarà a fer tota la plantació, tot l'enjardinament, tota la consolidació de tots els camins del parc, el mirador, que també es creen els espais per a ús socials, no? Els espais esportius, els espais de jocs, també hi ha alguna guingueta, i per tant això farà que aquell espai doncs passi a ser el parc verd i per jugar-hi, per estar-hi i per compartir que volem a la ciutat.
Actualment només hi ha uns itineraris marcats que insinuaven els futurs camins i també es va fer una zona de jocs infantils al carrer del costat. Les obres tenen un termini d'execució de 12 mesos.
Aquestes obres duraran un any aproximadament, i també hi ha inclòs el manteniment de tota la plantació i l'enjardinament durant els primers 18 mesos. Les empreses tenen 15 dies per formalitzar el contracte i preveiem doncs que en un mes puguem tenir les màquines ja començant a treballar.
Des del govern destaquen la importància que tindrà el parc en l'àmbit mediambiental i també pel seu ús social. L'element emblemàtic d'aquesta zona verda serà una passarel·la metàl·lica que culminarà al cim del turó, on hi haurà un mirador de 360 graus amb vistes de tota la ciutat i la comarca.
I les autoritats sanitàries estudien si cal o no ampliar la cobertura vacunal per als tipus menys freqüents de meningitis. En aquests moments, el calendari oficial només contempla la vacuna contra la de tipus B, la de tipus C i contra el meningococ. No obstant això, les farmàcies tenen disponible, des de fa temps, una vacuna que ataca el meningococ de tipus B, amb la marca comercial Vexero, i l'anomenada tetravalente, que actua contra les soques B, doble i Y, que preocupen de cara al futur més immediat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Des de fa temps, el debat entre l'administració pública i els pediatres és si cal incorporar o no les dues vacunes dins del calendari ordinari. El doctor Valentí Pineda, cap d'Hospitalització Pediàtrica del Taulí i president de la Societat Catalana de Pediatria, ha subratllat en una entrevista al magazín El Matí que els casos de meningitis de tipus W i Y han començat a anar a l'alça a Espanya i n'ha apuntat la raó.
Ha pujat molt W, sobretot W, una mica l'Y, i hi ha hagut un canvi a la soca de W. Apareixen de forma epidèmica soques que diem nosaltres hipervirulentes, que el meningococ muta, no sabem si en contacte o per culpa del contacte amb els antibiòtics o del contacte amb l'ambient, amb el contacte amb les vacunes, pues fa petits canvis per probablement evadir-se d'aquest atac que fem nosaltres, per matar-los, i després van soques noves, i aquestes soques noves són les que apareixen en forma epidèmica.
Però per què ens preocupa tant una malaltia com la meningitis?
N'hi ha de dos tipus, una vírica amb afectacions més lleus i d'altres bacterianes i que són més greus. En els dos casos, els antibiòtics és el tractament que s'utilitza per combatre-les. El doctor Pineda, però, recorda que hi ha situacions en què funciona i el desenllaç pot acabar sent la mort.
El problema del meningococ és que quan fa una, el que dèiem nosaltres, una sepsis fulminant, més que meningitis, s'hauria de parlar de malaltia meningocòssica, perquè la malaltia meningocòssica o la infecció meningocòssica pot haver-hi meningitis, però sobretot el que ens fa por és la sepsis, que és el pas del bitxo per tota la sang i per tot el cos. Pues quan hi ha, quan debuta en forma de sepsis meningocòssica, que és el que diem sepsis fulminant, no et dona temps, per molt antibiòtic que donguis, en 12-24 hores una antibiòtica se't pot morir.
En els casos en què hi ha sepsis meningocòssica, representen entre un 10 i un 15% del total.
El també coordinador de la Unitat de Malalties Infeccioses, Adopció i Nen Viatger de l'Hospital de Sabadell ha volgut posar el focus en el repunt de casos de xarampió que s'està produint a Catalunya.
Valentí Pineda creu que darrere d'aquest increment hi ha una davallada de la cobertura vacunal a la segona dosi, que es posa als 3 anys.
La segona dosi de triple vírica, tot i que els antivacunes no són un problema molt important, però les segones dosis, si quan el nen es fa més gran, passem que les cobertures, baixen les cobertures, la gent s'oblida de les vacunes. El nen, quan és un lactant, el primer any de vida, el primer any i mig, se les posa totes. Però quan es va fent més gran, es va oblidant. I aquest és el problema que tenim. Tenim cobertures de segona dosi de triple víric als 3 anys que no arriben al 90%. I això fa que la malaltia pugui circular. El lactant no tenim vacunat més de, en aquest cas, el 92-93% de la població, corre la malaltia. Per això som tan pesats amb les cobertures.
Segons dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, entre l'1 de gener i el 19 de maig d'aquest any s'han notificat un centenar de sospites de xarampió i se n'han confirmat 50, tots ells importants o relacionats amb un cas important. En aquests moments hi ha 3 brots oberts a Catalunya, un d'ells al Vallès Occidental. Es tracta d'un comunitari a Rubí, Terrassa i Sant Cugat amb 11 casos confirmats.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Passar un minut i mig de 3:15, la plataforma Avalua farà el seu propi quilòmetre solidari. 9 entitats del tercer sector han apadrinat la iniciativa impulsada fa 5 anys per l'Associació Juvenil Esquitx, vinculada a la cursa popular de la Festa Major i a una campanya de micromecenatge. L'objectiu és donar visibilitat als projectes socials que s'estan gestant a Sabadell, a més de buscar carent finançament per tirar-los endavant.
La cinquena edició del quilòmetre solidari, celebrada el setembre passat, va ser l'última que l'Esquitx impulsava amb aquest format. Ara el projecte reinventa i s'obre 8 entitats més. Ethos, la Fundació Cerma, Atendis, Lavant, Grandalla, la Fundació Secretariado Gitano, Càritas i Fundació Main. El director de l'Esquitx, Sergi Asensio, assegura que la iniciativa podria créixer encara més.
Tothom el veia molt bé, no? Els que no s'han sumat ha sigut perquè potser han cregut que no tenen capacitat per implicar-se ara o perquè no han vist clar els possibles objectius. Jo crec que l'èxit del projecte farà que s'assumin més, no? Vull dir que amb això estem en semis cada cop més.
El nou quilòmetre solidari manté el seu funcionament original. D'una banda, les entitats busquen voluntaris disposats a córrer la cursa popular de la Festa Major en nom seu. De l'altra, s'obrirà una campanya de micromecenatge per recaptar fons per als seus projectes. Asensio confia que el quilòmetre solidari serveixi d'altaveu a aquestes entitats.
És l'oportunitat, no, de visibilitzar les necessitats que no tenim cobertes, d'explicar a la societat, no, que estem fent moltes coses per les persones més vulnerables i que no arribem a tot, i que per això demanem ajuda, i una de les fortaleses del projecte és donar visibilitat a les entitats, als projectes, i per tant sí que compliria aquest objectiu de visibilitzar les necessitats.
Els voluntaris que es vulguin involucrar al primer quilòmetre solidari de la plataforma Avalua s'hi poden inscriure fins al 3 de juny. La campanya de micromecenatge començarà a finals del mes que ve.
I més iniciatives solidàries, en aquest cas del Rebost Solidari de Sabadell, que organitza aquest divendres una nova recollida de productes d'higiene. Des d'aquesta entitat animen els sabadellencs a participar en una iniciativa que reivindiquen que és igual o més important que les campanyes de recollida d'aliments.
L'entitat del Rebost Solidari ha iniciat la campanya de primavera d'aquest any centrada, com ja fes ja ha passat a les últimes dues edicions, en els productes de neteja. Mercè Calvet, directora del Rebost, assegura que els sabadellencs no fan cas a les directrius del Rebost i acaben donant majoritàriament aliments. Tot i mostrar-se agraïda, Calvet remarca la importància dels productes d'higiene.
Fa ja 3 anys que sempre estem potenciant els productes d'higiene, però la gent continua donant menjar, que està molt bé, però clar, està més resolt, perquè, bueno, socialment, doncs, està com més entès, no?, més entesa la necessitat. Però, bueno, aquest any apostem, fem una miqueta de canvi, no?, a veure si millorem, que, de fet, any darrere any anem repartint més, eh?
És per això que aquest divendres, dia de la recollida, tornen a posar com a protagonistes els productes d'higiene. Pel que fa a productes de neteja de la llar, Calvet assegura que estan oberts a tot tipus de productes. Contràriament, referint-se als productes d'higiene personal, demanen als ciutadans que donin específicament gel i xampú. Pel que fa a les xifres a assolir aquest divendres...
L'any 2017 vam repartir 1,59 litres, o quilos, digue-li com vulguis, per usuari, i l'any passat, el 2018, vam repartir 2,66 litres, o sigui que vam millorar. I aquest any volem que sigui a la bomba, no? Que puguem incrementar i consolidar, doncs, un lot d'higiene suficient.
La recollida, com dèiem, es farà aquest divendres a diferents supermercats de la ciutat, com per exemple el Caprabo o el Lidl.
Us ho hem dit a l'inici d'aquest informatiu, els doctorants de la Universitat Autònoma de Barcelona han protestat aquest matí per reclamar l'aplicació de les millores previstes al nou estatut.
Les accions de protesta han començat a les 8 del matí quan el personal docent que s'estava manifestant ha tallat les rondes d'accés a la universitat. Aquests talls han provocat fins a 12 quilòmetres d'aturades entre Montornès i Barberà a la P7, 3 quilòmetres de cua al Papiol en sentit Tarragona, 3 quilòmetres d'aturades a la B30, a Cerdanyola del Vallès i també retencions a la C58 des de Trinitat fins a Ripollet. Els doctorants reclamen que s'apliquin les millores que estipula l'Estatut de Personal Investigador de Formació aprovat a principis de març pel govern espanyol.
I seguim parlant de la Universitat Autònoma perquè precisament aquest centre i l'empresa Farmacelera s'han unit per trobar nous fàrmacs contra el Parkinson.
Investigadors de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina pertanyent a l'Autònoma han estat investigant durant els últims anys més de 14.000 molècules amb l'objectiu de trobar-ne una que pogués aturar el procés de desenvolupament de la malaltia neurodegenerativa. Ara, a través de l'acord amb l'empresa Farmacelera, el grup desenvoluparà un assaig de simulació computacional de molècules per tal d'obtenir candidates més optimitzades per convertir-se en fàrmacs contra el Parkinson.
Hi ha atropellament aquest dilluns al barri de la Concòrdia.
La vianant, una dona de 55 anys, estava creuant el pas de vianants del carrer Jaume I quan un turisme l'ha atropellat. La víctima ha sigut traslladada a l'Hospital Taulí amb pronòstic menys greu.
I un últim apunt, Adif podria tallar la línia R4 de Rodalies entre Castellbisbal i Martorell durant els mesos d'estiu.
La direcció de l'empresa vol aprofitar els mesos d'estiu, que és quan hi ha un descens important d'usuaris, per realitzar les obres del corredor del Mediterrani. Unes accions que provocarien tallar una de les vies de la línia R4, afectant d'aquesta manera el seu pas per Sabadell.
Temps ara per a la cultura. La sala tanca temporada amb 19.000 espectadors, una xifra molt similar a edicions anteriors, amb el festival El Més Petit de Tots com a element destacat. L'equipament cultural per les famílies aposta de cara a la temporada vinent per potenciar especialment el nou horari de dissabte al vespre destinat als infants de més de 8 anys.
Fa dues temporades que la sala va optar per obrir les instal·lacions el dissabte al vespre per programar cultura, pensant en els nens i nenes de més de 8 anys que estaven orfes d'espectacles pensats per ells. Aquest espai i l'horari ha permès a l'equipament cultural tractar temàtiques que sovint estan silenciades i que a través de l'art es poden explicar millor. Ho ha detallat la directora de la sala, Eulàlia Rivera, al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Bé, hem tractat, per exemple, el tema del dol amb una proposta de dansa d'una companyia del País Basc, i el que vam fer, doncs, va ser abans també, doncs, fer una conferència perquè poguéssim els pares i mares entendre com havien de tractar el dol amb els nanos i que les coses no s'han d'amagar, no? Les coses passen i les hem d'afrontar i les hem d'acompanyar en aquests reptes, no? I a través de les arts, doncs, és una altra manera, doncs, de treure temes i coses que a vegades les tenim com una mica tabú, no?
Un dels elements destacats de la temporada és el festival El Més Petit de Tots, que a banda de la programació d'espectacles també inclou una vessant de formació, un aspecte que aquesta mateixa setmana s'està treballant des de Sabadell amb la presència d'una artista i investigadora noruega que farà formació a l'Escola Bressol Arraona, a Can Llong i a Can Puigcener. Rivera ha explicat també que no hi ha novetats sobre el trasllat de rialles de la sala Miguel Hernández. La directora de l'equipament ha assenyalat que esperaran que es confirmi el nou govern de Sabadell per negociar amb l'executiu i demanar unes instal·lacions més grans.
Alegries. Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía què m'estava passant, m'hagués pogut anar millor si no hagués tingut tantes complicacions.
Sorpreses.
Són coses que sobten perquè, evidentment, la gent s'espera que fos un entrenador marxi o el facin fora per els mals resultats.
Satisfaccions.
Objectiu complert, estar 8 anys a primera és que és una salvajada.
I també decepcions.
No ho hem d'utilitzar com a excusa. Ahir no vam estar encertats, no vam saber gestionar el partit.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar al punt de les dues, cinc minuts per repassar què ha donat de si la jornada fora de Sabadell. Estrasburg avala la suspensió del ple en què Carles Puigdemont havia de valorar l'1 d'octubre.
El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat avui el recurs que van presentar 76 exdiputats catalans contra la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la sessió prevista per al dia 9 d'octubre de 2017, dies després del referèndum. Entre els demandants hi havia el mateix expresident català o la sabadellenca Carme Forcadell, que alegava que s'havien violat els seus drets d'expressió, reunió i representació. En la seva resolució, Estrasburg rebutja aquesta vulneració de drets i diu que la decisió del Constitucional era necessària per mantenir la seguretat pública, la defensa de l'ordre i la protecció dels drets i llibertats dels altres. A més, recorda que el 10 d'octubre Puigdemont va fer finalment la seva compareixença i, per tant, creu que la demanda per la suspensió del ple del dia 9 és manifestament infundada.
I el Suprem rebutja l'acarament entre Ferran López i Pérez de los Cobos sobre el dispositiu policial de l'1 d'octubre.
La defensa de l'exconseller Joaquim Forn l'havia sol·licitat amb l'argument que hi havia contradiccions entre les declaracions del comissari dels Mossos, Ferran López, i el coronel de la Guàrdia Civil. Així ho ha avançat el president del Tribunal del Judici del Procés, Manuel Marchena.
La propia configuración, como digo, del careo, su significado excepcional, el hecho incluso de que la jurisprudencia de esta sala ni siquiera admita el recurso de casación por la denegación de una prueba de careo, pues ya es indicativa de que esas contradicciones, si se advierten en la valoración probatoria, pues serán objeto sencillamente de apreciación conforme a las exigencias que impone la propia ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 741 a la hora de valorar el material probatorio.
Ho ha dit en l'inici de la sessió d'avui, durant la qual s'han projectat vídeos del dia del referèndum i de les protestes del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia.
I operació contra una presumpta organització que es dedicava a arreglar partits de futbol de primera i segona divisió per obtenir beneficis en les apostes esportives.
La Policia Nacional ha detingut suposats membres del grup, entre els quals hi havia l'exjugador del Real Madrid o Rayo Vallecano, Raúl Bravo, o el president de la Societat Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa. La policia imputa a tots els arrestats els delictes de pertinença, organització criminal, corrupció entre particulars i blanqueig de capitals. El partit del qual haurien sorgit les sospites és el Huesca Nàstic de 2018.
El rei emèrit Joan Carles I es retira de la vida pública el pròxim 2 de juny.
El monarca ha traslladat la seva voluntat al rei Felip VI a través d'una carta, segons un comunicat de la Casa Reial. En la carta, el rei emèrit apunta que ha arribat el moment de passar pàgina i afegeix que ho farà amb la mateixa lleialtat a la corona que fins ara. Diumenge es compliran 5 anys de l'abdicació de la corona de Joan Carles, després que la seva imatge pública s'hagués vist fortament deteriorada per diverses polèmiques, com ara una cacera d'elefants a Botswana.
I l'Audiència de Barcelona arxiva les denúncies contra el Jueves per a un presumpte delicte d'injúries a la Policia Nacional.
Les demandes es van interposar després que el dia 5 d'octubre de 2017 el rotatiu publiqués diversos articles satírics a l'entorn de l'actuació del cos de seguretat en el marc de l'1 d'octubre. El denunciant opinava que aquests articles, on s'indicava que els agents consumien cocaïna, integraven delictes d'injúries i d'odi. Les tres magistrades del Tribunal Provincial, però, han subratllat el caràcter humorístic de la publicació i emmarquen els articles en l'exercici de la llibertat d'expressió. La Fiscalia també demanava l'arxivament.
I en clau internacional, a Àustria cau el govern de Sebastian Kurz.
L'endemà que el seu partit hagi guanyat les eleccions europees al país, el canceller no ha superat la moció de censura presentada al Parlament austríac. El detonant de la moció ha estat l'escàndol de corrupció que afecta el partit d'extrema dreta amb qui Kurz governava en coalició. Ara s'obrirà un període per trobar un canceller conseller interí que porti les regnes del país fins a la nova convocatòria d'eleccions que estan previstes pel pròxim setembre.
Doncs així acabem el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a partir de 2:15. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.